Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
Avui arrenquem el nostre particular viatge de manera pausada, tranquil·la, amb música de Henry Purcell. I el que us proposo és una combinació de la seva música amb la manera de fer de l'arpeggiata, d'aquest conjunt instrumental que dirigeix Cristina Pluhar. És Music for a While, música per una estona, amb guitarra acústica i elèctrica, instruments de vent, percussió, amb la tradició barroca encarnada pel contratenor Dominic Pease. I això és Catalunya Música, és el Gran Tour. Un viatge, doncs, per passar una estona, com diu aquest títol. Us hi apunteu? Doncs marxem, perquè arranca, comença el viatge d'avui. Benvinguts.
Weep from out of the land.
El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
I on diríeu que ens porta ara aquesta música? A Itàlia? Al segle XVIII? Doncs aquesta música reafirma allò de que no us creieu tot el que escolteu, perquè hi ha coses que no són el que semblen. És italià, és veritat, és compositor, és musicòleg també, i és flautista. Nascut l'any 1963. És un músic que aquesta música està escrita al nostre temps, però, evidentment, amb la mirada posada a la música del segle XVIII, sobretot a Antonio Vivaldi. Ell es diu Federico Maria Sardelli i aquest és el seu concert en sol menor per a oboè. Sentíem l'Allegro, el Largo i l'Allegro del concert per oboè, cordes i baix continu en sol menor del compositor nascut l'any 1963, compositor italià, Federico Maria Sardelli. Ho hem sentit a la versió a l'oboè Paolo Pollastri amb el conjunt instrumental Modo Antiquo i dirigia ell mateix, Federico Maria Sardelli.
Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint al grantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.
I aquesta música que estem sentint de fons, doncs és probablement, podríem dir que és la música que té més marxa, perquè és coneguda popularment amb el títol de Marxa de Schubert. És la primera de les sèries de les tres marxes militars per a piano a quatre mans que el compositor va publicar l'any 1826. Aquestes obres tenen una història, com gairebé totes les obres, evidentment. Aquestes van ser escrites en un castell, a prop d'uns 150 quilòmetres de Viena, on Schubert passava els estius. L'estiu del 18, del 1800 i del 19, perquè va ser contractat com a professor de música de les filles del conte Johann Esterházy, cosí del protector de Haydn. Les nenes eren Carolina, de 13 anys, i Maria, de 15. I el jove professor, Franz Schubert, en tenia 21. Amb Maria les classes eren més interessants perquè mostrava un nivell més avançat que la seva germana, però el segon estiu Schubert va començar a interessar-se sentimentalment per la petita, que ara tenia 14 anys. Tot i en tot, la seva timidesa no li va permetre anar més enllà. En una carta a un seu amic li escriu: «Em trobo perfectament viu i escric com un déu». Doncs bé, aquest jove professor d'aquelles dues germanes i que escrivia com un déu va treure profit d'aquells estius i, entre altres peces, va escriure aquesta a quatre mans. Marxa militar número 1, catalogada amb Deutsch 733 i que la va escriure junt amb les dues marxes més. Doncs estàvem sentint aquesta conegudíssima Marxa militar, la número 1, de Franz Schubert, en la versió de Yevgeny Kissin i James Levine.
El Grand Tour, una altra manera de viatjar.
Aquest concert el va concebre quan tenia 30 anys. El va acabar 6 anys després. El va estrenar l'any següent. I va morir un any després, el 1838. Tenia 38 anys. Parlem de Félix Mendelssohn.
Thank you.
Doncs així acaba aquest allegro molt apassionat del concert, el primer moviment del concert per a violí en mi menor, l'opus 64 de Félix Mendelssohn, i que ho hem sentit en una versió. Era Hilary Hahn, la violinista, quan el van registrar per primera vegada, quan el va tocar aquest concert tenia 23 anys. L'hem sentit amb ella acompanyada per l'Orquestra Filarmònica d'Oslo, que dirigia Hugh Wolf. I amb aquesta música de Gustav Mahler El que us proposo ara és fer un viatge per l'Alta Àustria, al municipi de Steinbach am Attersee. Gustav Mahler hi va anar-hi l'estiu del 1893, per primera vegada, amb la seva germana Justine i una amiga íntima de la família, Natalie Bauer-Lerner. Havien reservat 5 habitacions a la fonda de les muntanyes de l'infern, es deia així, perquè la família pogués gaudir d'unes vacances llargues lluny del bullici de la gran ciutat de Viena on Mahler guanyava la vida com a director i gerent. Doncs bé, li va agradar tant aquell indret, estar a prop de la natura, poder treballar en pau, que el compositor es va fer construir un pavelló de música la primavera de l'any següent, en els terrenys de la mateixa fonda que donaven directament al llac. Era una sola habitació, amb finestres dobles als tres costats i una porta, amb un vidre gran, amoblada de manera senzilla, amb una taula, un silló, una estufa i, per suposat, un piano de mitja cua, que va servir, a més, aquell lloc com a santuari del treball de Mahler durant 4 estius. I allà va fer meravelles en quant a la creativitat. Mitja dotzena de cançons va acabar la seva segona sinfonia i la tercera complerta, allà, a Steinbach. Però la felicitat va durar poc. De fet, va durar 4 estius, perquè l'any 1896, en desacords que varen sorgir amb els amos d'aquell terreny, la cosa es va acabar. I aquella caseta on Mahler havia escrit alguna de les obres i on havia passat alguns dels estius més meravellosos de la seva vida, doncs va haver de dir adéu. I aquella caseta es va convertir, imagineu-vos, en un rentador, amb un escorxador, fins i tot amb una instal·lació sanitària, durant molts anys, la qual cosa, això és veritat, que això va evitar que es deteriorés. I no va ser fins l'any 1985, és a dir, havien passat gairebé 90 anys, quan la Societat Internacional de Gustav Mahler varen establir allà un memorial. I a partir d'aleshores, doncs, aquesta caseta es pot visitar. S'ha convertit, doncs, en un lloc gairebé per anar a peregrinar i milers de persones amants de la música de Gustav Mahler i els que no, també, s'hi acosten, doncs, van experimentar la bellesa d'aquella zona i aquell ambient màgic que tenia aquella petita caseta. Una caseta que ell sabeu com l'anomenava ell, la casa de neteja de Schundlich, que és a dir, on ell allà doncs, es treia tots els mals rotllos, per dir-ho així d'alguna manera, i allà doncs, començava, feia net, per dir-ho així. Doncs bé, allà va escriure, com us deia, la sinfonia en re menor. I els primers esbossos daten del 1893, el primer any que va agafar la fonda de les muntanyes de l'infern. I allà, aquell estiu, l'estiu del 95, va compondre els 5 moviments. I l'11 de juny del 1896 va tornar-hi, seria l'últim estiu, però es va oblidar els apunts del primer moviment a Hamburg. Va haver d'esperar 8 dies fins que un amic els hi enviés. I va acabar la partitura l'11 de juliol. Doncs aquest minuet que estem sentint, que és el segon moviment, es va estrenar a Berlín. Feia 3 mesos que es havia acabat. El va estrenar l'Orquestra Filarmònica de Berlín. I 4 mesos més, la mateixa orquestra interpretava els moviments segon, tercer i sisè. I sembla ser que a l'acabar la música, els xiulets del públic eren tan grans que ofegaven els aplaudiments. I la crítica va escriure unes ressenyes totalment desfavorables. L'estrena, però, de l'obra complerta no es va produir fins al 9 de juny del 1902, durant el Festival de Renània. L'interpretaria l'Orquestra de Colònia, dirigida ara sí per Gustav Mahler. I aquest va ser el primer triomf de Mahler com a compositor. Continuem sentint aquest scherzo de la seva sinfonia número 3. Thank you. Era música de Gustav Mahler. Era el segon moviment, era música de Gustav Mahler. Era el segon moviment, Tempo de Minueto, de la seva sinfonia número 3. I que nosaltres hem sentit a la versió de la Filharmonia Orquestra que dirigia S.P.K. Salonen. I avui, com a souvenir, ja que parlàvem de l'estiu i de les casetes d'estiu, doncs us porto una cançó que simbolitza sol, platja, simbolitza l'estiu. Diuen que és el veritable himne, el propi himne del turisme, del sol i de platja italià. Després de la penúria de la postguerra va aparèixer aquesta cançó de l'any 1963. L'escrivia Gino Paoli i els arranjaments eren ni més ni menys que de Ennio Morricone, el gran compositor de bandes sonores.
Sapore di sale, sapore di mare.
Una cançó que va arribar al cim a les llistes d'Itàlia aquell 63 i es va transformar, a més, en un èxit internacional. Molts de nosaltres el coneixem. Sapore di sale, sapore di mare. Qui no l'ha sentit alguna vegada, qui no l'ha cantat, fins i tot i qui no l'ha ballat. Imagineu-vos què us dic. En una versió jazzística, la de l'Orquestra de Jazz de Roma amb Rita Marco Tulli al piano. Canta el mateix compositor i cantautor italià Gino Paoli. I estimats i estimades, avui us deixo d'aquí, amb aquest mood ja de platja i d'estiu. I tornem demà, com sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música, al Gran Tour. Us ha fet companyia Victòria Palma.
Di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Il tempo è dei giorni che passano migri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere, così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Passano qui e lasciano in bocca il gusto del sale, dei gotti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere, così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.